Al matí, a Ràdio Sabadell. Digues la veu, no ressò. Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I un dijous més arriben els prescriptors amb un munt de propostes per seduir-nos, també per despertar el nostre esperit crític. Preparats? Nosaltres anem primer de tot a presentar-los. Avui ens acompanyen el Joan Martín de Marficom, ell és el nostre expert en xarxes socials, també ens oferirà un munt de recomanacions, d'aplicacions, d'usuaris i també algun repte viral, m'imagino. Bon dia.
Evident, molt bon dia.
Evidentment, no? Ens posaràs a prova, com sempre.
Home, i tant, també dic molt musical.
Sí? Doncs ja ens agrada. No? Suposo que especialment a la Neus Elfa, la nostra experta en dansa, això de ballar, no? Que porti bona música, el
Joan. Això m'encanta.
Però ballaràs aquí?
Home, sisplau.
Estan gravant, eh? T'ho dic perquè...
No passa res, ho farem. Tu també, no?
Ja veurem, ja veurem.
Ens portes, Neus, bon dia, moltes novetats també, moltes recomanacions.
Sí, bon dia. Sí, sí, sí. I alguna cosa crítica, que a mi m'agrada molt.
Ja m'agrada. I també ens acompanya a l'altra banda de la taula el Ricard Benito de la botiga Snafu, que ens proposarà, suposo, com sempre, un munt de jocs de rol, també m'imagino, doncs, a altres jocs de taula, no?
Correcte, sí, sí, es porta unes quantes societats interessants i una mica d'introducció als jocs de rol, que em sembla que no n'hem parlat mai i potser és un concepte que no tothom té clar, o sigui que endavant.
Vinga, doncs que soni la sintonia del Ricard, que té ganes de començar, a veure. Vinga, ja tenim el taulell a punt aquí a la ràdio. A veure, qui comença doncs, la partida, Ricard?
Vinga, endavant. Anem a veure, abans de... Bueno, jo es portava bàsicament dos jocs de rol, que són de l'època que va començar tot una mica, que és el Dungeons and Dragons. Us porto el que és considerat un article de culte, que és la capsa iniciàtica vermella, que la portem aquí i després l'obrirem, perquè vegueu el que realment portaven aquest tipus de caixes. I després n'aporto un altre, que és el Traveler, que és un joc de rol de... basat en ciència-ficció. Bueno, abans d'explicar aquests dos jocs, val? I a mi m'agradaria fer una mica d'introducció de lo que és realment un joc de rol.
Vinga, perquè hi ha molta...
Perquè avui en dia molta gent té la sensació de que un joc de rol és aquests jocs que juguem a l'ordenador, però és bastant distant d'això d'aquí. Val? Per entendre el que és un joc de rol, doncs primer hem de saber que està basat, sobretot, en el que és el món del teatre. Val? I una partida de rol es basa en teatralitzar molt una sèrie de situacions. La base de tot això d'aquí és el concepte que es coneix com el camí de l'heroi. El camí de l'heroi és un concepte que va ser explotat i va ser documentat per un escriptor d'Estats Units, era un professor també universitari, amb un llibre que es diu Les mil cares de l'heroi. El concepte és el següent. En una aventura, qualsevol, i això si veieu pel·lícules de qualsevol temàtica, però molt en concret pel·lícules de superherois, herois i aquestes històries, sempre el guió sempre és el mateix. És una persona que viu en una situació que és bastant normal i acomodada, val? I es troba en una situació que l'arrastra a un conflicte que ha d'aconseguir resoldre i que un cop confrontat aquest conflicte torna transformada, val? Llavors, totes les aventures de rol, èpic sobretot, es basen en aquest concepte d'aquí. Per tant, el que planteja l'aventura ha de definir una sèrie de personatges, una sèrie de situacions, i els personatges s'han d'anar enfrontant aquestes situacions i tornar una mica canviats. Això és una bona partida de rol. N'hi ha que no, que simplement es basen en matar bitxos, però el saharraja, això és el concepte del saharraja que es deia abans, no? Però les ben fetes, la persona que juga acaba tornant a casa com si hagués viscut una pel·lícula i hagués participat en una obra de teatre. Val, ara entrem a parlar dels dos jocs típics i mítics del començament de tot el tema del rol.
El primer, els més clàssics,
sí,
no?
Els clàssics. Dungeons and Dragons, de Dungeons and Dragons us porto dues versions. La cinquena edició, us porto el manual són tres manuals que veieu aquí que són bastant, bastant grans, cadascuna potser són 150 pàgines, 200, totalitzen un total d'unes 500, 600 pàgines per començar-t'hi a ficar. Això és una autèntica barbaritat i el que es recomana és començar per lo bàsic. Hi ha caixes d'iniciació i això és el joc clàssic d'espasa i bruixeria. Jo ara us obro el que és la caixa, la primera caixa de jocs de rol que va començar siguent Dungeons and Dragons, és el que es coneix com la caixa vermella, que la porta aquí traduïda del Mau Edicions, i aquí veieu els dos llibrets, veieu que només hi ha dos llibres molt petits, sí. Val? I això és, en aquella època era la introducció als jocs de rol, val? Després es va complicar bastant. I el tipus de daus també els veieu aquí, juguem una sèrie de daus que no són els clàssics de sis cares, sinó que n'hi ha de molts diferents. Val? Això és rol d'espasa i bruixeria, d'acord? Bueno, continuem.
Em fa molta gràcia també els daus, eh?
Els daus són, sí. Bueno, era una
de les... Mireu,
sí,
sí.
Era una de les innovacions, perquè clar, es fa que hi ha daus de 20 cares, daus de 4 cares, daus de 6, daus de 8, i amb això era, bueno, era per resoldre una sèrie de situacions. El Traveler, us porto un altre joc. Aquest també és mític, ja veieu que l'enquadernació doncs, és bastant espectacular. Val? El joc doncs, està basat en el que es coneix com a Space Opera. Val? No sé si coneixeu el terme de Space Opera.
No.
Però tots heu vist i segurament heu entrat en contacte amb l'Space Opera. Space Opera, un representant clàssic de Space Opera, és Star Wars. Val? Són aventures a l'espai profund, naus espacials, una mica de romance i conflicte que s'ha d'anar resolent. El terme de Space Opera és un terme pejoratiu, que ara ja ha canviat, val? I es diu Space Opera perquè... inicialment tot el que era literatura del món de l'espai i fantasia era bastant casposa, era gent que publicava en fanzins i feien històries bastant cutres, val? I el terme prové de que abans a la ràdio, val? I hi havia una sèrie de programes de ràdio abans de la televisió que també pejorativament els deien swap opera. Venia de que qui financiava aquests programes de ràdio eren historietes de westerns, una miqueta de ciència-ficció, i eren programes radiofònics d'històries bastant senzillots, ho patrocinaven empreses que fabricaven sopa. I no sé, soap opera ve d'aquí, vale?
Tot el tema, tan fàcil, no?
I després hi havia
una, no ens compliquem gaire.
Sí, una altra variant era horse opera, eren aventures del Far West, i per això deien horse opera, era l'evolució del soap opera de l'època. Bueno, tot això va derivar en què la gent que escrivia ciència-ficció se n'infotien i li deien que eren gent que es dedicava a l'Space Opera, volguem dir que això que estàs fent aquí era és cutre. Tot això d'aquí després va anar evolucionant i els escriptors es van anar professionalitzant i al final va acabar passant que quan es van començar a posar de moda els jocs de rol, tot el joc de rol era de fantasia, d'espasa i bruixeria. I abans una sèrie de persones fanàtics de la ciència-ficció van dir, escolta'm, i si en fem algun de ciència-ficció? I aquí va aparèixer el Traveler. Val? Llavors, és una Space Opera en tant en quant és com nosaltres entenem la ciència-ficció tipus doncs, Star Wars i aquest tipus de pel·lícules, no? I de literatura fantàstica i de ciència-ficció que n'hi ha de molt bona, no és el que hi havia fa 40 anys i el tema ha evolucionat bastant i amb els jocs de rol ha passat el mateix, d'acord? Doncs en principi, si no hi ha cap pregunta, jo ja dono per acabar la meva intervenció.
Mira, em fa molta gràcia tota aquesta explicació que has fet, perquè just ahir vaig començar a veure Stranger Things,
correcte.
No sé
correcte.
Si l'has
vist. L'havies vist encara? Sí.
Jo l'havia vist, però no tota sencera. Amb la meva filla, perdona.
No l'he vist.
Doncs te la recomano. Sí? La vaig començar a veure amb la meva filla, sí? I clar, juguen.
Juguen,
aquest tipus de joc.
Juguen,
i la meva filla em preguntava, és el mateix que els jocs en línia, saps?
A lo que juguen concretament a Stranger Things és a lo que tenim aquí a sobre la taula, que és a Dungeons and Dragons.
Llavors, a partir de quina edat recomanes aquest tipus de joc?
Es pot jugar a partir de 12 anys, 14, vull dir que això, mentre tinguis algú que dirigeixi la partida, es pot començar de molt jove. De lo que surt a Stranger Things, es pot comprar, i van treure una edició de Dungeons and Dragons, exactament la cinquena edició, que és aquest tutxarro que porto aquí, molt simplificada, i amb la figureta aquesta del Demogorgon, que sabeu que surt a Stranger Things,
sí,
que
surt, és veritat,
doncs,
sí, en parlant,
doncs han tret una caixa, doncs amb el manual reduït i amb aquesta figureta per si vols fer alguna partideta. Val? Jo crec que és més material de col·leccionista que no pas per ficar-t'hi jugar. Val? Si vols començar, el millor és això d'aquí.
I Ricard, quin tipus de perfil de públic juga aquest tipus de joc? De tot tipus?
Sí, a veure, de tot tipus, però sobretot jo crec que hi ha gent que li agrada molt la literatura fantàstica, les pel·lícules fantàstiques, el món de fantasia, persones amb molta imaginació, has de tenir consumir també temps. Esclar, aquest tipus de jocs competeixen amb el tema lúdic amb moltes altres coses, com les pel·lícules, doncs, els jocs d'avui en dia de mòbil, de consola, i per tant trobar el moment i trobar gent costa una mica, però un cop has aconseguit trobar un grup de gent que li agradi aquest tipus de jocs, doncs escolta, te pots passar tota una tarda a casa passant-ho superbé, no? I no estàs fent altres activitats més d'aquestes d'estar enganxat tot el dia al mòbil. Vull dir, jo crec que és interessant en aquest sentit.
Que hi ha totes aquestes alternatives, no?
I quan pot durar una partida d'aquestes?
Mira,
és un món completament desconegut.
Mira, jo hi he arribat a participar en una partida que ha durat 3 anys.
Què?
D'aprendre.
De veritat?
Del segle...
Tres anys, eh?
Sí. Del segle... Del segle artúric de Pendragon, d'Uther Pendragon, basada en la Bretanya de l'època fosca, que no hi hagués informació. Uh-huh. Doncs, bueno, això és... Bueno, 3 anys com? Doncs, bueno, potser
cada... Si et maten el primer, ho tens malament, eh?
Bueno, esclar, això pot passar. No, però no. Amb aquest tipus de... No, amb aquests plantejaments ja es mira que no passi. Ara m'havia perdut. En aquest tipus de jocs, doncs, acabes jugant i potser una sessió són 4 hores, 5 hores, i si s'allarga i es converteix en una campanya, doncs ja pots estar-hi mesos, vale? O anys. Wow. Vull dir que això d'aquí depèn del que vulguis, del que t'hi vulguis dedicar. Vull dir que és un tema
que pots tenir els nens i la família una estona entretinguts,
sí,
no? Els amics.
Però sobretot has de tenir temps. Això ho has de fer en una època de la teva vida que tinguis el temps per fer-ho, o si no tens gaire temps, doncs vol en una sessió d'una tarda i ja està. Normalment s'acaben allargant perquè a la gent li agrada i, bueno, doncs vol desenvolupar els personatges i vas fent.
I, Ricard, quines habilitats has de tenir per aquest tipus de joc?
Bueno, primer, imaginació, molta imaginació. Després, qui dirigeixi la partida, una persona que sàpiga, bueno, que coneixi una mica com funciona, com t'ho diria, tot el tema de guionatge, en el sentit de que estàs guionitzant, és com si fessis una obra de teatre, amb una complicació molt important, i és que en una obra de teatre tu tens tots els personatges definits, tens els conflictes presentats, i la duració és limitada en el temps, i tothom sap el que ha de fer, tothom se sap el guió. En una partida de rol tu guionitzes el que passarà molt per sobre, vale? Defineixes un marc, però això d'aquí es pot bueno, doncs poden passar coses que tu no tens plantejades, vale? I per tant has de tenir una gran habilitat improvisant dintre del marc que tu has definit, vale? I llavors això sí que és important. També has de ser una persona una mica llegida, no? Perquè doncs al final aquest tipus d'aventures que puguin passar en el, no que sé, a l'espai profund, no? Amb temes de ciència-ficció o amb mons de bruixeria, d'espais de bruixeria, al final tot això té un reflex en la literatura i tothom que juga amb aquest tipus de jocs està esperant, doncs, veure's reflexat en alguna pel·lícula que li ha agradat molt o en alguna novel·la que ha llegit i bueno, es vol sentir un d'aquests herois, no, que identificar-se, no? I per tant has de conèixer una mica els jugadors i saber cadascú què vol, no? No és fàcil, eh? Vull dir, té la seva complicació.
Però em sembla superinteressant per tots aquests valors, no?, que també expliques.
Sí, sí, sí. A veure, normalment la gent que juga amb aquest tipus de jocs és gent bastant aficionada al cinema, a la lectura, a la mitologia, i és gent bastant, bueno, la història. Vull dir, al final hi ha una sèrie de... Dintre d'una partida de rol no és que sigui gent friqui, pots trobar persones una mica especials, però el normal és gent que té... no només aquesta és la seva afició, sinó que acaba desembocant amb això d'aquí perquè té altres aficions al voltant que estan molt relacionades, val? I hi ha un tema cultural important al darrere. Bé, és cultura pop això d'aquí.
Totalment.
I important, eh? Vull dir, això ja porta molts anys funcionant i el que hi ha al darrere és interessant.
Per això nosaltres aquí anirem picant pedra.
Piquem.
I escolta, faig una proposta.
Sí?
Perquè no la propera setmana proposes doncs jocs de rol o de taula, però per un col·lectiu especial. No sé,
sí,
per començar,
n'hi ha.
Família, o per nens,
sí,
o per amics,
n'hi ha.
Per fer... Sí?
Ho centrem una mica en
un col·lectiu
especial.
Un col·lectiu,
i tant, així. Correcte. Sí.
Vinga, doncs a Rocío, que la Neus vol ballar. Vinga, que soni ben fort de la seva sintonia. Vinga, Neus, que tenim moltes ganes. Què és el que ens proposes avui?
Avui us proposo que en una primera part ens centrem en París.
Anirem
fins a París.
Anem de viatge, molt bé.
I una segona part amb coses que passaran aquí ben aviat.
Us proposo que visiteu la pàgina web d'òperadeparís.fr i té una secció que es diu Octave, on han desenvolupat una sèrie de petits reportatges que no duren més de 5 minuts i mig, 6 minuts, que ens endinsen en les parts que els espectadors no podem veure dins de les creacions. I crec que és igual d'important que posem en valor els ballarins que estan a dalt d'un escenari, que fan virgueries o no, o que ens proposen coses més contemporànies que a vegades ens escapen de la nostra comprensió lògica, com sobretot donar importància a tota la gent que està darrere i que permeten que aquests ballarins puguin estar dalt d'un escenari. I justament el que fa aquesta secció de l'Òpera de París són aquests petits reportatges, i cada petit reportatge està dedicat a una secció, entre moltes cometes, o a una part de tot el que composa una producció d'aquestes envergadures de dansa. Pot ser des de la creació dels decorats, com es concedeixen decorats per una escena gran com és la de l'Òpera de París, que comparada podria ser a la del Liceu. Des de les escultures que es fan servir, el tractament de les perruques, la concepció de maquillatge, com ha de ser un maquillatge que sigui prou vistós per a l'escena des de l'última fila o des de l'últim palco que es pugui veure, però que també sigui prou realista per la primera fila de butaques, no? Que no sigui un maquillatge de clown, diguéssim, no? Durant molt poquet, i crec que és molt interessant que facin visible totes aquestes parts que dins de l'argot es diuen les parts de l'ombra, però que sense elles seria impossible que les parts que estan a dalt de l'escenari i que, i que agafen tota la llum dels focus poguessin estar allà.
Que bonic, no? Professionnel, donc il y a plusieurs écoles de maquillage, il y en a plusieurs dans Paris, il y en a aussi en province.
Aquesta en concret,
a veure,
explica'ns, parla de com fan la concepció de maquillatge. Des de les escoles, les diferents escoles de maquillatge, això, com concebeixen un maquillatge que sigui prou realista per estar allà, per exemple, al Llac dels Cignes i que el teu company, bueno, el teu company potser ja hi estarà habituat, no? Però com a les primeres files veuen un maquillatge vistós, però que no sigui de pallasso, i em sap molt greu utilitzar aquesta paraula, però que no sigui molt histriònic, no? Però que sigui igualment que si et fan una captació de vídeo per exemple, projectar-la als cinemes de tot el món, que sigui un maquillatge que pugui ser verídic des d'una càmera amb HD i a la persona que està a l'última fila de l'últim palco de l'Òpera de París.
És que és molt important, clar, la caracterització...
I trobo que és molt interessant que es mostri també totes aquestes persones que formen part, perquè moltes vegades l'ego dels actors, artistes, ballarins, no? Que s'emporten els aplaudiments, tots aquests aplaudiments crec que han de ser sempre extensius a tot l'equip. Jo sempre dic que des de la senyora de fer feines que neteja o el senyor que neteja el lloc on tu vas actuar, el senyor o la senyora que trenca les entrades i t'acompanya fins a la teva butaca, fins a tu que ets l'artista, totes i cadascunes de les parts són imprescindibles perquè tu, en tant que artista, et puguis endur els aplaudiments, però crec que han de ser extensibles a tothom.
Doncs em sembla molt bona la proposta de també posar en valor la feina que fan, no? Què més?
I a més, és que jo crec que és una... O sigui, algú que no li agrada la dansa, que li puguis explicar aquestes coses, jo crec que t'apropa molt més, i potser algun dia doncs estàs captant adeptes a la dansa, no?
Sí, sí, perquè, per exemple...
Jo els veuria, i no sóc una persona que vagi a veure dansa, però aquests mini-reportatges estic segur que m'interessaran.
Jo trobo que són molt interessants perquè tinc un amic que és arquitecte i que, com a mode d'experiment, li vaig passar només el reportatge que parla de com creen els decorats i les estructures, no? I em va dir que se li escapava completament del seu domini de professió, però que ho trobava extremadament interessant com a la vegada apropava el món de l'arquitectura a un món que li era completament desconegut, perquè les mesures, com planteges que un decorat que farà 5 metres per 6 pugui ser realista. Ell m'arribava a fer unes reflexions que trobava molt interessant que una persona que no té res a veure amb el món artístic pogués arribar a estar interessat per això, no?
I és el que tu dius. Trobo que és una manera d'apropar la dansa d'una altra manera,
sí, sí,
però igual d'interessant.
Increïble. No, no, vull dir, em sembla molt interessant.
I sense marxar de París, no sé si sabeu... Bueno, jo crec que sí, perquè ens ha arribat des de fa ja uns quants mesets. Estan en vaga, no? Mm-hmm. Per tota una sèrie de reformes que el president de la República vol fer sobre la jubilació. Van començar uns sectors i el que vaig trobar extremadament interessant és que sobretot el sector de la dansa s'hi va afegir malgrat que això els hi recomportés unes pèrdues molt grans de diners i que tot i així tampoc ja no en guanyen molts, ja no estan considerats igual que un advocat o que un metge o que un alt càrrec. I el que van fer és que l'Òpera de París, des de fa més d'un mes i mig, està suspenent totes les funcions, està en vaga completament, però per compensar una mica els seus espectadors i a la pèrdua d'aquests llocs que han pagat, el que fan és que ofereixen escenes puntuals de les produccions que s'haurien de veure a l'exterior de l'Òpera de París, a les escales de l'Òpera de París, i qualsevol persona de a pie es pot parar allà i veure un fragment d'això.
Això ho trobo superxulo.
Sí. Molt. El dia 24 de desembre, si no m'equivoco, la nit de Nadal, van sortir a fer un petit fragment del Llac dels Cignes. Peça que potser tots coneixem.
Que poètica, que bonica, no?
Doncs van sortir vestits, maquillats, pentinats, tots els ballarins, van muntar com un terra de linòleum, tothom es podia parar a veure-ho. Aquesta setmana ho van tornar a fer i la setmana passada va ser l'orquestra de l'Òpera de París, que toca en directe, que va sortir i va oferir un miniconcert per tots els vianants, en els quals... Per ells és una manera de disculpar-se, de dir, sabem que heu pagat un preu molt alt per les entrades per poder venir a l'Òpera de París, no us volem deixar sense l'espectacle que volíeu venir a veure, però tot i així volem lluitar pels nostres drets, perquè sobretot els drets del col·lectiu d'artistes, ballarins, tècnics... Comparat aquí a Espanya, crec que estan molt bé a França, però tot i així crec que és una part fonamental que artistes, ballarins, tècnics no s'achantin i diguin nosaltres també reivindiquem els nostres drets.
Clar que sí.
Per una jubilació digna.
Sí, perquè si no es reivindica, segur que no es millorarà mai.
A mi m'agrada molt quan hi ha aquests actes de...
I també dona visibilitat, no?, a les condicions a vegades i com es troba el sector.
Evidentment, perquè penseu que alguns ballarins, per exemple, de l'Òpera de París, es jubilen, es retiren als 42 anys.
Mare meva.
Per què, Ricard, què et sembla?
Clar.
No,
clar, llavors, sí que és veritat que a França la jubilació funciona d'una manera diferent aquí i tenen també moltes més avantatges i moltes més ajudes, però tot i així no és suficient.
Sí.
No és suficient, és una carrera d'atletes d'alt nivell, com ja he dit més d'una vegada, i trobo molt bé que s'afegeixin a la vaga i que reivindiquin els seus drets com a artistes que fan evolucionar la societat, perquè al cap i a la fi els jocs de rol, com tu deies, Ricard, és cultura i ens fan evolucionar com a éssers humans. Jo crec que sense la cultura estaríem morts per dins.
No, el que passa que, esclar, no, en aquesta situació particular a mi el concepte és que el món de la dansa és alta cultura i és una èlit de la societat, o sigui, hi ha poca gent que s'hi pugui dedicar, molt poca gent. Per tant, que es trobi en una situació de que hagin de sortir a fer vaga, plantejo com deuen estar, no?
Exacte.
De fotuts.
Exacte, sí.
Imagina't. Doncs vinga, ara és el moment d'escoltar la sintonia del Joan Martín perquè tenim moltes ganes de descobrir usuaris, aplicacions i a veure quin serà el repte viral d'aquesta setmana. Vinga, a veure, Joan, explica'ns.
Ai, que porto moltes coses.
Ai, que portes molta teca i tenim moltes ganes.
Sí, sí, tinc moltes cosetes avui, eh? Començarem amb un vídeo superviral, que jo espero que ho hàgiu vist. Si no l'heu vist, perquè més us agradarà. Estic segur que tots els que s'esteu escoltant us agradarà. No, no, en sèrio.
Ricard, l'haurem vist o no?
Sí, no sé, en sèrio.
Potser, mira, doncs estàvem fent una partida de rol i ens vam despistar, saps?
Exacte, doncs ara pareu el que esteu fent i escolteu aquest àudio. Es diu Sheila Blanco. És a dir, que és periodista també i parla de música i el títol, el títol d'aquest vídeo es diu Bach és Dios. Val? El podem escoltar?
Sí, sí.
Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles. Pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal. Es barroco, fatuoso, espiritual, indescriptible. Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo.
Buenísima.
Y necesita velar y fluir. Escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brandenburgo. No olvides la suite número 2. Menor en sí, que te atrapa, te subyuga, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este batiteri. Qué tío currante que fue mi tercero.
Poca broma, de un ido quan respira, que és d'hora, quan respira.
Espectacular.
És increïble, quan veus el vídeo, expliquen, però expliquen el mateix, eh? Qui és?
Quan respira. Bueno, és escriu, no sé qui, no me'n recordo quin diari, val? No me'n recordo, però em sembla un vídeo espectacular. Uh-huh. És a dir, és un
clar... Però té un canal de YouTube o...
Bueno, té un Instagram normal, és una persona que canta, uh-huh, també, doncs penja algun trossos de seves actuacions, alguna foto, és normal, un Instagram normal, i se li va córrer fer això. Ho va penjar i ha tingut un èxit brutal arreu del món. És un clar exemple que l'Instagram, per qualsevol persona, pot ser un mitjà per catapultar-te gràcies... No? Doncs gràcies al teu talent, perquè és un talent escriure aquesta lletra, explicar la història de Bach, molt resumida, evidentment, i d'aquesta manera. Parla també d'Instagram, si escolteu sencer, parla de què passaria si Bach tingués Instagram, etc. Doncs em sembla brillant. Una
sobrem,
manera
sí.
de les xarxes socials potencien el talent de persones que segurament, si no existissin les xarxes socials,
no ho sabríem.
No ho sabríem, aquesta persona.
No, evidentment. Cantarien a casa,
a la
dutxa, no? Per la família.
A la dutxa, però no. Però ningú més ho sabria.
Exacte. Perquè és una persona que fa actuacions i, evidentment, la fa actuacions sèries, entre cometes. Sí, eh? Sí. És a dir, s'ha de basar unes coses i després escriu i, evidentment, en un diari no pots publicar doncs, coses així.
Espero
i desitjo que Sheila Blanco, que segur que ens escolta, seguríssim...
L'etiquetarem, Sheila, el buscarem.
Correcte.
Doncs i felicitats per aquesta iniciativa tan interessant.
I no seria meravellós que ho fes amb més autors?
I tant.
Que entraria segurament a la teva filla, doncs, li encantaria escoltar...
Fes-li una proposta, escoltar... Neus, a veure...
Ho farem perquè jo vaig veure aquest vídeo per Twitter penjat per ella, o sigui que per Twitter intentarem a veure
si fem alguna col·laboració.
Repte. Oh, que bé, començava el primer repte, la primera. Està molt bé.
Com ens agrada, eh?
No, jo sí que he cantat que accepteu el repte, ja ho sabeu.
Què més?
I gràcies a les socials també descobrim coses noves, no? Gràcies a Sheila, a la Sheila Blanco, jo vaig descobrir un grup, no sé gaire, val? Perquè ho he escrit fa molt poc, un grup que es diu Walla.música. Val? L'usuari és Walla.música, es diuen Walla, és una parella, doncs que fan música divertida, shows, no sé, em va semblar espectacular. Escoltem una cosa d'ells. Doncs, em sembla...
Ui, que comença una altra vegada.
Sí, bueno, perquè... És a dir, també, el mateix, no? Gràcies a Instagram descobrim... He descobert aquest grup que m'ha fascinat.
A veure, què és el que t'ha fascinat d'aquest grup?
No, doncs, si us fixeu, parla entre els dos. Els vídeos són molt divertits, són molt expressius. Al principi d'aquesta cançó, si us fixeu, parlen primer un, després l'altre, de forma molt ràpida. Jo que, la veritat, doncs, no sóc de seguir molta gent, doncs, o que cantants i tal, doncs aquest el segueixo. perquè també em sorprèn i tinc ganes que publiquin alguna cosa similar per escoltar-los.
Ara tinc curiositat, quanta gent segueixes tu a Instagram?
Molt poca. Sí? Molt poca, perquè quan comencen a desvariar i a publicar coses que no m'acaben d'agradar, jo només segueixo...
Ets selectiu, no?
230. Veig que segueixo 230 persones.
230 persones? Només diu.
Només.
Ricard, en el teu cas.
Jo, mira, ja tinc prou feina amb mi mateix. Saps què vull dir? Si he de començar a seguir gent, ja pagui, vamonos.
No és fàcil seguir-se a si mateix, eh? No és fàcil. No, doncs soc bastant selectiu i m'encanta que em sorprenguin. I que cada publicació que facin...
Sí, que fort,
doncs,
perquè aquest vídeo que has posat, ara estava tafanejant, 760 reproduccions, eh?
Quin, aquest del de Wala? Mm-hmm. Doncs ja veuràs, seguiu-lo i veieu algunes cosetes que fan i veureu que us sorprendrà la forma que tenen d'expressar-se, de parlar... No sé, m'ha agradat moltíssim i volia compartir-ho amb tots vosaltres perquè és molt xulo, la veritat.
Molt bé. I què més? Perquè, com sempre, ens portes l'aplicació.
A veure, dos webs.
Que ja tenim, agafeu els mòbils per agafar l'aplicació.
Dos webs espectaculars. Sí. Però espectaculars. Val? La web, la primera... es diu remove-vocals.com. Mm-hmm. Val? Crec que tenim un àudio de què passa si entrem aquí i pugem una cançó.
Em sona aquesta cançó,
em sona, oi? És una cançó. Val? Aquesta és. Val? Us sona a tots, no?
Sí, sí.
Doncs si pugem aquest arxiu, aquesta cançó, a remove vocals.com, mm-hmm, sonarà això. No sona res, només la base.
Només la base, sí.
Va, doncs si
com
pugem,
si fos el baix.
Correcte, qualsevol cançó que pugem ens treu la veu d'aquesta forma tan senzilla. És
mira la Rocío, quina cara posa, eh? Si vols una instrumental ja la tens. Aquesta és la teva aplicació, Rocío, i dels tècnics.
Exacte,
molt bé.
Aquí podem cantar, si sapigués cantar.
Farem uns karaoke,
home,
imagina't.
Clar. Però és xulo, no?
M'encanta.
És una manera, doncs, per muntar.
Sí, sí, que fort, eh?
I a més, si us fixeu, evidentment es not, no és perfecte.
Sí, però com a base, si filet, com a base.
Si filem prim, però si no filem prim, doncs...
Ara aquesta cançó amb la veu, clar,
guanya més, no?
Sí, guanya més, guanya més.
Val? I després també tenim una altra, no?
Molt bé.
Si amb aquesta web el que podem fer és només la base, no? Doncs la música, i obviem la veu,
ens deixa,
doncs,
capella.
També tenim la versió per fer una capella, que és acapella-extracto.com. When I don't want to forget
where I come from. Brutal.
Espectacular, no? I think of the moves, the class, and
I'm back home. Mare meva, molt heavy, trobo molt heavy. Només posant l'enllaç de la música i ja està, sortint.
Sembla que estigui cantant a l'habitació amb tu. Mm-hmm. Allò...
Tenim aquí a l'estudi Holy Seat. I em consta...
I em consta que he posat els tècnics en compromís perquè ho ha fet superràpid. És a dir, ha sigut pujar l'arxiu, la cançó, i automàticament tens la versió instrumental i la versió a capella.
Sí, que tu pots escollir, si vols només...
Són dos webs. La primera, remove-vocals.com, que és per la música, el que hem escoltat primer, i després a capella-extractor.com, que és per escoltar només
la veu.
La veu.
Que fort. Tu com trobes aquestes coses? A veure.
Ai, si us expliqués, us hauria de matar.
Passes moltes hores, sí, buscant i remenant.
Correcte, perdo molt el temps.
Doncs està bé perdre el temps així, si després aconsegueixes, doncs, recomanar-nos aquestes dues webs.
Correcte.
Doncs, per
jo
trobar,
crec que el
doncs,
perdré molt, eh, ara amb
sí,
això. Em faré
sí,
uns
sí,
caraokes
sí,
a casa que no vegis. Com... Us enviaré tots a l'Irene després.
Exacte.
Això, Irene, ens faltes.
I doncs després... vinga, i encara tenim...
El repte viral.
El repte viral.
El repte viral,
atenció,
que només us diré...
A veure.
Val? Només us diré que Rosalía s'ha passat a TikTok. Flores, una hija.
quilate y si es mentira que me mate.
Sabeu la meva fascinació per TikTok?
Era estrany que no estigués a TikTok, no?
Bueno, jo us porto avisant. Fa molt temps que TikTok lo va petar. I ho estem aconseguint. I Rosalía, que també,
evidentment... Té accions a TikTok.
Bueno, jo només us dic que Rosalía segurament escolta aquest programa i ha dit, escolta, haig d'estar a TikTok.
Sí, sí. Doncs... Ens va escriure ell.
Ja, home, evident.
Creus que realment, doncs...
Hem d'estar-hi?
Sí.
Doncs home, va aconseguir, no, no me recordo si són 250.000 seguidors en 24 hores.
Tenint
en compte que es va fer TikTok a les 5 del matí. Això també, el primer vídeo el penja a les 5 del matí.
Sí, els seus seguidors són molt...
Matiners.
Són matiners.
Internacionals.
Molt bé.
I després, per acabar, la dada. Aquesta dada que ens fa pensar, val? Que tant us agrada.
Escolta, però ens volies dir alguna cosa també del Fortnite, no? I TikTok?
Ah, bueno, sí, bueno,
això
el
també,
Fortnite,
perquè
sí?
El Fortnite jo crec que sí,
bueno,
té els seus
TikTok,
seguidors, eh?
TikTok, que no és tonto, Fortnite, que no són tontos tampoc, el que hem fet és una aliança. I ara hi ha un hashtag que és Emote Royal E-Contest, val? Aquest hashtag, que és un challenge aquests que m'ha explicat molt,
sí.
Doncs ens permet fer un ball, inventar-nos un ball del Fortnite, val? Els que sabeu una miqueta què va el Fortnite, doncs hi ha uns balls, no? Doncs pots pujar a TikTok un ball creat per tu, que ell te'l posa com amb un monitor al costat,
sí.
I després el Fortnite decidirà quin és el guanyador i quin introduirà en el joc.
Que fort. Ah, uau.
Espectacular. Increïble. Com TikTok, com dos grans.
Sí, sí. Sumant esforços i sinergies per allà, no?
Exacte, per petar-ho. Fortnite, que sempre està a l'última.
Sí, brutal, és brutal.
Sempre està a l'última. I TikTok, que evidentment s'aprofita de tot això i també són molt llestos i ho estan fent
molt
i molt bé.
Home, evidentment, escolten els prescriptors sempre.
I tant, i tant.
El senyor TikTok.
El senyor TikTok és fidel als prescriptors.
Sí. El senyor Fortnite no ho sé, però TikTok segur que sí.
Escolta, digue'ns, perquè a més sempre ens ofereixes la dada.
La dada, que us deia abans. No, una dada per pensar. Una dada, un estudi s'ha fet als Estats Units, però jo crec que es pot extrapolar arreu del món. Una dada que diu que del 2008 al 2017, val? Hem baixat. És a dir, hem fet un estudi de com parlem amb els nostres veïns. I abans parlàvem...
Ah, però la gent parla amb els veïns?
Doncs abans sí. El 2008, un 31% dels veïns deia que parlava amb els seus veïns, es coneixia amb els seus veïns, i actualment ha baixat a un 54%. És a dir,
brutal.
La meitat de persones parla amb els seus veïns, però és que el més greu és que la meitat de les persones no parla amb els seus veïns, aquell que comparteix passadís o comparteix paret o escolta que és el salvamé quan la veïna el posa a tope. I també una altra dada també relacionada amb aquest estudi és que fer favors amb els veïns, abans es feien un 39%, és a dir, un 39% de les persones deia que feia favors als seus veïns i ara ha baixat a un 23%.
Doncs una dada que ens ha de fer reflexionar, parleu més amb els veïns i veïnes, que sempre
que
no costa res, bon dia,
demanar sal.
Jo l'altre dia vaig demanar farina a la veïna, saps?
Ah, sí?
Era com sí, i em feia com cosa, vaig anar perquè estava fent un pastís i la dona superamable, ai, a mi aquesta cosa, això m'agrada molt.
Perquè
m'agrada
a mi també, la meva veïna.
Això fa veïna. Sí,
fa veïnat.
Fa veïnat,
les coses
totalment.
Que s'assegeixen es valoren més.
I tant.
Sí. Totalment. Doncs, com sempre, un plaer. Ens veiem d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.